per sota de l'aixeta, com fem tots, se li pot aplicar alguna solució de col·lutori desinfectant, però s'hauria de deixar sense tapar perquè s'assequi de manera espontània, o fins i tot el podem assecar una miqueta amb paper, però l'hauríem de deixar destapat.
Això ho faig jo, això sí que ho faig jo. Hi ha molta gent que posa el caputxó perquè no toqui a la superfície.
I pot ser un problema... Ai, disculpi, digui.
El que hauríem de fer és que aquest famós caputxó, el que hauríem de fer és que primer els raspalls no han d'estar en contacte un amb l'altre ni tan sols amb el nucli familiar. I els raspalls haurien d'estar separats.
Ah, aquell got que tothom hi té el raspall, no.
Clar. Això, com podem entendre, no és higiènic. A mi sembla mentida que amb la Covid, que hem pres consciència de com hi ha la contaminació creuada, del contacte i dels aerosols, és una cosa que no hem après. Durant la Covid hi havia molta més preocupació. Per exemple, no es pot tenir el raspall sense capçal exposat amb aquest got que pot haver-hi a sobre del costat del lavabo i que algú pugui anar a fer servir l'urinari, fer servir el vàter i que les tapes a l'hora de fer servir el dipòsit, la cisterna del vàter, per exemple, tots estiguin les tapes obertes. Això produirà aerosols i pot produir contaminació creuada que ens pot contaminar el raspall de dents. O quan hem passat una malaltia, hem estat amb grip, hem estat amb Covid o hem estat amb qualsevol infecció, el raspall s'hauria automàticament de substituir i renovar.
Bueno, escolti'm...
Però si el rentem amb sabó...
O amb alcohol.
O amb el col·lutori que deia vostè, no queda desinfectat amb això?
Sí, però si hem passat una malaltia, el millor és, com deia, renovar-lo. Perquè per molt que intentem fer una desinfecció, no aconseguirem esterilitzar, és a dir, que no hi hagi cap tipus de possibilitat de que no estigui contaminat per una bactèria o un virus que prèviament l'hagi contaminat. És a dir, el raspall de dents s'ha de tenir, com deia, guardadet, no exposat, sense el caputxó, que no estigui humit, que no agafi fongs tampoc, i el que hem de fer és renovar-lo cada 3 mesos i fer-lo servir adequadament.
Ens estan arribant moltes preguntes, eh? Ara donarem sortida, perquè clar, la gent està en xoc en algunes de les coses que està explicant, que vostè diu que ja se sabien de saber, però ja veig que no se saben. Anava a preguntar dos qüestions que queden penjades. El fil dental.
Sí.
Com ho veu?
El fil dental és el gran desconocido. És aquell que diu tothom que el fa servir, però que al final no el fa servir. O que una vegada el va fer servir, que se li trenca, que li va fer mal, que li sagna més si el fa servir, que allà darrere no arriba. I miri, el fil dental és un sistema d'higiene interdental. El que fa és que les superfícies que no pot arribar, el raspall convencional, manual o l'elèctric, igual, pugui ser netejat d'aquesta manera, fent servir el fil dental. La recomanació és fer servir fins i tot aplicadors que n'hi han comercialitzats, fer servir fil que aporti cera, que és més fàcil d'utilitzar perquè no es trenca tant, i que el seu dentista li expliqui, que estarà encantat d'explicar-li com l'ha de fer anar, perquè és un sistema d'higiene que no es pot deixar d'utilitzar. És a dir, a partir de certa edat, que les genives comencen a retreure's, el que tindrem és la necessitat de fer-lo servir. I el raspall interproximal també té la seva utilitat, però no és ni millor ni pitjor. És a dir, cada sistema s'ha d'aplicar doncs quan toca.
Elèctric o convencional, el raspall?
L'elèctric, sens dubte, perquè ens ajudarà a raspallar-nos millor, però amb el raspall manual podem tenir la mateixa neteja, el mateix grau d'higiene bucodental correcte si el fem anar bé. El problema és que l'avantatge del raspall elèctric, com deies, que ens ho facilita, perquè els moviments ja no l'has de fer tu amb el canell, sinó que el propi raspall ho porta. Però, ojo, el dato, que hi ha molta gent usuària tequi, que es compra el raspall elèctric último modelo i es pensa que actuarà per Bluetooth i li netejarà les dents ell solet mentre dorm. És a dir, el raspall elèctric també s'ha de fer acompanyar totes les superfícies de les dents i netejar-les totes, no ho farà ell sol.
Doctor, per la gent que té un raspall de dents dels de tota la vida, quina duresa han de tenir les serres? Perquè hi ha dureses, poden ser suaus, mitjanes o dures?
Miri, sempre mitjanes.
Mitjanes?
Sempre, com a norma mitjana. No, és que jo tinc les genives molt sensibles. Estem parlant de que no hem d'aplicar força excessiva amb el raspallat. Sigui amb un raspall tou, mitjà o dur, que no hauria de fer-se servir el dur directament, no podem aplicar força, perquè el que hem de netejar és placa bacteriana, que té una textura tova. Quan hi ha tosca acumulada, el sarro, això, el raspall ni elèctric ni manual el podrà treure. Ja s'ha de fer una higiene. Llavors, el raspall ha de ser, com a norma, de duresa mitjana, de capçal mitjà, ni petit ni gran, i insisteixo, canviar-lo, sigui elèctric o manual, cada 3 mesos.
I un altre tema important, els moviments. El raspall, hi ha gent que fa com moviments cap endins, és a dir, des de l'exterior cap al fons, així en horitzontal. Gent que fa moviments circulars i gent que fa moviments verticals, des de dalt d'una geniva fins a la geniva de baix. Com s'han de fer els moviments amb el raspall?
Bueno, és cert que hi ha unes quantes tècniques descrites, però podien resumir-se en 3. La millor, més recomanable pels nens, per exemple, és fer-ho de manera circular, emulant, imitant el que faria un raspall elèctric, no? És a dir, agafar el raspall i fer moviments. L'important és anar de dent en dent o de dos en dos dents, no fer moviments llargs, de mitja arcada, d'anar d'un costat a l'altre compulsivament, no, moviments petits, sense aplicar força, rodonets, seria una manera de fer-ho, fent rodones. L'altre seria un moviment de va i ve, com si féssim de serra, el clàssic que veuríem en una pel·lícula, no? Però en moviment més calmat, com deia, de dent en dent o de dos en dos dents, i fer aquests moviments per eliminar la brutícia que s'hauria quedat acumulada, per exemple, entre la geniva i les dents. I l'altre seria el moviment d'escombrat, de dalt a baix, o sempre millor dit, de geniva a dent. Sempre escombrant de geniva a dent i no al contrari, perquè llavors impactaríem la brutícia com si volguéssim imaginar per sota de la geniva i no és lo interessant.
Sí, a veure, des de dalt, bàsicament... per exemple, estem netejant les dents de dalt, hauria d'anar sí. Des de la de geniva fins al final de la dent de dalt.
Correcte, d'escombrar.
Separes el raspall, tornes a col·locar-te la geniva.
Correcte.
I tornes a baixar.
Correcte.
Seria això.
Jo vaig apuntant totes les coses que faig malament. I de moment, pràcticament al 100%.
Aquesta seria la d'escombrat vertical. I anar avançant, sempre l'important, que en aquest estudi parlava de començar per la part de darrere, perquè és més difícil, però l'important és tenir la mateixa rutina. És a dir, començar amb el mateix ordre, i això ens permetrà que un cop instaurat l'hàbit de fer-ho, no ens deixarem cap superfície. És a dir, comencem per la dreta, doncs per la dreta, però tenim la part per on toca, diguéssim, a la galta, la part que les dents toquen al paladar o a la llengua a baix, i la part que masteguem. És a dir, aquestes 3 superfícies s'haurien de rentar i raspallar amb el raspall.
A veure, hem d'anar per feina, perquè, esclar, ens estaríem tota la tarda, però hi ha una pregunta insistent dels nostres oients.
Pregunten si poden fer servir l'irrigador després de cada rentada de dents per arribar a tots els racons, si això és correcte.
No, l'irrigador també és un sistema que té les seves indicacions, sobretot en pacients que són portadors de pròtesis sobre implants i que hi ha un petit esglaó o un gap on es pot quedar acumulat el menjar. Llavors, això sí que té sentit, i això el dentista li recomana, implementar aquest sistema extra de neteja, però de normal, i amb un pacient que no és portador de pròtesis, no té cap sentit. Raspall, mondo i lirondo, i fer-ho bé.
Perfecte.
Als 2 minuts, i totes les recomanacions que hem donat.
I rentar-se les dents 4 o 5 vegades al dia, com ens comenta algun oient, això és excessiu?
No, de fet, la recomanació, si fem sempre les coses bé, poca pasta, no apretar, etcètera, hauríem de raspallar-nos cada vegada que ingerim aliments.
Imagina't.
El problema és que, clar, ni socialment a vegades es pot fer, no?, o laboralment, no? És a dir, doncs no tinc... Bueno, doncs llavors ja anem a mínims i diem i recomanem mínim 2 vegades al dia, sobretot, la d'abans d'anar a dormir. Mm.
Els dentistes ja se les saben totes, ja ens ho podien explicar i no ho fan, perquè això... Fixa't en una cosa, una tàctica que tenen ells, allò de 9 de cada 10, això que diuen...
Sí, els dentistes
te recomanen una cosa.
9 de cada 10, sí.
Sempre se'n guarden un, sí o no? L'altre ja deixa que facis el que vulguis perquè tinguis càries i manté els altres 9. Això ja és una pista, sí o no?
Vostè sap qui és el que sobra sempre, el que no compta?
Sempre hi ha algun despistat.
Escolti'm, senyor Gómez, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Ja sé que vostè ho veu des d'un punt de vista... Vull dir, deu estar tan xocat vostè com estem xocats nosaltres. Nosaltres de coses que ha dit, i vostè deu estar xocat de coses que ja hauríem de saber, però la realitat és que, en fi, encara ens han quedat moltes respostes. Sí, sí, moltes respostes.
Estem, mica en mica, la gent ha de canviar els seus hàbits.
No? A veure, a veure.
Sí, i vostè ha dit això del col·lutori, que l'ha de prescriure el metge, però ho venen als súpers, eh? El col·lutori
sí,
aquest?
Sí, sí. Ah, vale. Com moltes altres sí. coses. Sí, sí. Si en parléssim, si en parléssim.
Ja en parlem un altre dia. Senyor Gómez, moltíssimes gràcies.
A vostè.
Adéu-siau, bona tarda. Voleu fer post d'entrevista?
Home, és
que... Perquè, a veure, jo sóc l'únic que m'he retratat, que he anat dient que la majoria de coses no. Vosaltres fèieu cara de que sí.
Jo
glopejo aigua, glopejo aigua.
Sí.
El rentat no el faig amb la direcció que ha explicat. Col·lutori, malament.
I a les dents els poso amb el got amb aigua, amb una pastilla.
Clar, i solucionat.
Jo poso en un mateix got el raspall del meu marit i el meu. Els posem, a veure, no estan tocant, un enfocant cap a un lloc i l'altre cap a l'altre.
El garatge les lligo amb un abril del tapacubos del cotxe, les dents de la dentadura i amb la Karcher queden impecables.
Jo glopejo Salfumant i escolta...
Ah, sí? Oh, ja va bé, ja.
No va del dia.
Bueno, ens referem d'aquesta entrevista, perquè hem descobert moltes coses. Aprofitarem per saludar el Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Estaves també recordant com t'estàs rentant les dents, no?
Sí.
És que estaves fent els senyals, sí, a veure si encaixaves o no.
Fem tot malament.
Tot malament. És tremendo. Escolta'm, i el tema Barça, què?
Bé, doncs està una mica mogudet, sobretot perquè el diari ABC ha publicat una informació que fa que pintin bastos pel Barça.
Ja veu,
en quin sentit?
Una informació que diu que la UEFA ja ha finalitzat la investigació interna sobre el cas Negreira i que ha conclòs que el Barça es mereix ser sancionat durant un any, o almenys... Sense,
però un any de què?
Sense Champions.
Què?
Tampoc no estan, si s'eliminen de seguida.
Però bé, ara explicarem tots els detalls.
Ara tornem. Són les 5 i 11 minuts. Adrià García, bona tarda.
Xavi, bona tarda.
Xavi Recomara, bona tarda.
Bona tarda.
Presó provisional i sense fiança pel monitor de Liceu Francès de Barcelona, acusat de 4 agressions sexuals a alumnes del centre.
Sí, totes les víctimes eren nens menors de 5 anys, de P3 i P4. Segons el seu testimoni, l'encausat els donava llaminadures i caramels i els feia anar a una caseta que hi ha al pati de l'escola, on els feia tocaments o es masturbava davant d'ells. El cas ha arribat al jutjat després que una metgessa del Sant Joan de Déu tingués sospites d'agressions sexuals en visitar dues germanes de P5. Arran d'això, tant la família de les dues menors com la de la resta de les víctimes van presentar una denúncia conjunta. Si queda demostrat que hi ha hagut abús de superioritat, els delictes poden comportar una pena de fins a 16 anys de presó. L'home té una discapacitat psíquica del 33%, però el magistrat no ho considera un motiu per rebaixar la gravetat del delicte. Mentrestant, a Tenerife, la policia investiga 3 menors per una altra agressió sexual en grup a una nena de 13 anys. Va passar a prop d'una zona d'oci nocturn a una platja del sud de la ciutat al mes de març. Segons el testimoni de la jove, estava sota els efectes d'alguna droga quan els menors la van agredir. La policia els ha detingut i no descarta que existeixi un vídeo d'aquesta violació. I Brussel·les creu que, tot i l'avançament electoral, Espanya complirà els compromisos de la presidència rotatòria de la Comissió Europea. Això després de les paraules del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que criticava aquest matí que la convocatòria d'eleccions a contrarrellotge coincideixi amb les primeres setmanes de la presidència europea espanyola. El president del Consell Europeu, Charles Michel, hi treu importància i llança un missatge de tranquil·litat.
La meva impressió és que aquestes eleccions no tindran cap efecte en la presidència espanyola de la UE. Coneixem l'agenda prevista pels pròxims mesos i setmanes i per això estic completament segur que serà una presidència fructífera.
A fruitful presidency in the interest of the European Union.
Ho ha dit des de Moldàvia, on avui es fa la cimera de la Comunitat Política Europea, que té com a objectiu aprofundir en l'aïllament de Putin. Una trobada en la que participen els líders dels 27, però també el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, que ha reclamat un esforç als aliats per accelerar els tràmits d'ingrés a l'OTAN i ha demanat una coalició antimíssils Patriot per blindar el cel davant el setge de bombardejos russos dels últims dies. I tornant a casa nostra, des de fa una hora, el Primavera Sauna ha obert les portes en la seva primera jornada de pagament. un dia en què hi haurà algunes de les actuacions més esperades del festival, com les de New Order o Blur. A aquesta hora els primers assistents es comencen a acostar al parc del Fòrum de Barcelona. Anem cap allà, Eudald Martínez.
Sí, la jornada d'aquest dijous ha començat fa poc més d'una hora, a les 4 de la tarda, amb l'actuació d'Antoni Munduet del Montseny, que fa tot just un any va treure el seu primer disc. Han actuat a l'escenari Amazon Music, el mateix on ahir Pet Shop Boys va donar ja el tret de sortir del festival en la jornada inaugural. I ara que acaba de començar el seu concert és Júlia Colom, una de les veus més prometedores de les Illes Balears. De moment, a poc s'acosten els primers fans a l'esplanada del Fòrum, tot i que sense aglomeracions. Veurem com es desenvolupa aquesta primera gran jornada del festival, que, com deies, compta amb alguns dels principals caps de cartell. Per veure els prous fans hauran d'esperar una bona estona. New Order toca a les 11 de la nit i Blur ho farà a les 2 de la matinada, en els dos casos a l'escenari principal.
I ara els esports, Xavi.
El tècnic del Paris Saint-Germain, Christophe Gautier, ha confirmat aquest migdia que Leo Messi no continuarà a l'equip francès. Són declaracions que ha fet abans del darrer partit del PSG aquesta temporada a la Lliga Francesa i que, per tant, suposarà també el comiat de l'argentí després de dues temporades a París. D'altra banda, el Barça femení és a punt de volar cap a Eindhoven per disputar la final de la Champions dissabte contra el Wolfsburg, i ho fa amb Lucy Brons i Fridolina Rolfo ja recuperades. Aquest migdia han rebut l'alta mèdica. Encara en clau Barça, Jordi Llaurador ha presentat la seva dimissió com a directiu. El motiu de la seva marxa són les diferències amb l'enfocament de l'espai Barça, àrea de la qual n'era responsable abans de passar a ocupar un càrrec a la Fundació. I en waterpolo, en joc la primera semifinal de la Champions, que enfronta l'Atlètic de Barceloneta contra l'anfitrió, el Novi Beograd. Ara mateix, a l'inici del segon període, dominen els barcelonins per 2-1. La segona semi començarà a les 8 entre el Prorreco italià i el Buliagmeni grec.
I pel que fa al temps, les tempestes van a la baixa, tot i que encara en descarreguen algunes i continua plovent amb força comarques. Les properes 2 o 3 hores tindrem ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona i Barcelona, al Pla de Lleida i en àrees interiors de les comarques de Girona. Demà, després d'un matí tranquil, a la tarda repareixeran els xàfecs i les tempestes de manera dispersa en molts sectors de l'interior del país. En caure el dia aniran a la baixa al migdia, però sumarem un parell o 3 graus a les comarques de Ponent.
La impressionant excursió als llacs de Colomers, la visita a la cascada del South Dead Fish o l'adrenalina d'un descens en rafting per les aigües del riu Garona. Aquesta primavera, impregna't de pura naturalesa. Aquesta primavera, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vilavila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vilavila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Firhàbitat torna a Avià, al Berguedà, els dies 2, 3 i 4 de juny. No et perdis la Fira de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica de Catalunya. Enguany, amb nous expositors, tallers de construcció amb materials naturals i activitats pel públic familiar. I amb entrada gratuïta. Descobreix tota la informació a firhàbitat.com.
No et preocupis, amor, li pot passar a qualsevol.
Sí, però m'ha passat a mi. A la Clínica Masculina Europea li oferim les solucions més adients per ajudar-lo a restaurar la seva qualitat de vida sexual amb els últims avenços en diagnòstic i tractaments. Clínica Masculina Europea, únic centre a Girona especialitzat en disfuncions sexuals masculines. 902 21 75 75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Quina és la llavor que deixem en aquest planeta?
Joyce Di Donato i Il Pomodoro presenten el projecte Eden al Palau de la Música Catalana. Músiques de Cavalli, Wagner, Mahler, Händel i altres compositors que repensen el nostre lloc al món i a la natura.
El 6 de juny, a les 8 del vespre, Natura i Música a la Sala Modernista. Entrades a palaumusica.cat.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. El dilluns 5 de juny, festiu a Barcelona, estem oberts. Visita'ns. 36 marques al teu servei. Dilluns 5 de juny, oberts a Sant Boi Motor.
A Supermercats Plus Fresc arriba la reina de les ofertes, l'Ofertassa. Emporta-te'n dos i paga'n només un. Més de 70 articles amb oferta 2x1.
Promoció vàlida només fins al 5 de juny. També disponible fent la teva compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
Emporta-te'n dos i paga'n només un. Supermercats Plus Fresc, el súper que t'estima.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Aconsegueix amb La Vanguardia una batedora de got Braun valorada amb 89,90 €. Subscriu-t'hi per només 39 euros i emporta't de regal aquesta fantàstica batedora ideal per sucs, batuts, cremes. Truca al 933-481-482. Rep el diari cada dia i refresca't amb els teus propis smoothies i gaspatxos amb La Vanguardia i Braun.
RAC 1. Mariona Escoda, cantant.
Cada vegada que veia números repetits, 1-1-1 o 2-2-2, 3-3-3 i tal, sí, interpretar-ho com un senyal de l'univers. I depèn de quin número apareixia, eren senyals diversos. Si no veia 11-11 aquell dia, no confiava que la gala aniria bé. Amb l'11-11 segueixo pensant, si ho veig, ja suposo que m'autocondiciono que el dia anirà bé.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 7 amb Toni Clapés.
RAC 1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. Versió RAC 1 amb Marc Serra.
Bé, fetes unes reparacions a la taula de l'estudi de RAC1.
Ja ho han fet, eh?
Ha quedat molt bé.
Com a la Fórmula 1.
Escolta, sí, posat... exacte com els enginyers, sí, de la Fórmula 1 que col·loquen les rodes.
S'ha posat una pota nova.
Una pota a la taula.
Bueno, això vol dir que abans, quin risc hi havia abans?
Que fimbrejava.
Ah, fimbrejava.
Los cops de la gent de pum, sí, pum, sí, pum, pum.
I els oients es queixaven moltes vegades.
I ara li han posat un reforç para que en teoria no fimbrelli tant i no retumbi.
Ah,
és que a més una pregunta que molta gent em fa, que és, clar, quan netegen l'estudi, si és 24 hores RAC1, no?
No, però per exemple, abans de començar el versió, que hi ha un impàs, es fa una neteja, sí, de la taula.
Abans que entre nosaltres sí, sí, es neteja.
No patiu per la neteja. Patiu per altres coses. Com per la neteja no cal que patiu. Toni Muñoz, bona tarda.
Bona tarda.
Periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1. Ens ha deixat anar, bueno, no una bomba, una preocupació.
I tant.
Una preocupació, no, sí, sobre
sí.
El que és les sancions al
Europa.
Barça pel cas Negreira. A veure què ens pots explicar. Com ho tenim, això?
Doncs mira, clar, avui jo venia amb la idea de parlar del cas Negreira, perquè havia hagut novetats en el procediment judicial, el que es jutja aquí a Barcelona, però ens hem trobat amb aquesta notícia que ha tret l'ABC dient que hi ha dos inspectors de la UEFA que estaven duent a terme una investigació en el si de l'organisme europeu, que han conclòs, després de fer aquesta investigació, que el Barça ha de ser sancionat sense participar a la Champions League.
Sí, això qui ho diu? Dos inspectors, és a dir...
Això, segons l'ABC, ho diuen dos inspectors de la UEFA.
Que serien els que s'han encarregat d'aquest tema.
Clar, aquí hi ha dues investigacions. Una, la que fa la justícia espanyola, que ja està en mans de la Fiscalia Anticorrupció i també de la Guàrdia Civil, i, per altra banda, una investigació de caire, diguéssim, esportiu, que és la que fa l'organisme europeu, la UEFA, per veure si s'han d'aplicar sancions més enllà de la pròpia sanció que pugui determinar el procediment judicial. Aquí, clar, la discussió que hi havia, i de fet també en parlen en aquest programa i s'ha debatut molt, és si la UEFA pot sancionar el Barça abans que sigui castigat per la justícia, perquè tu imagina't que l'acaben absolent i el Barça es pot quedar sense disputar la Champions, no? Aleshores, clar, seria
aquesta sanció l'estàs dient per dir, o és que és una de les coses que hi ha damunt de la taula? Que no disputi la Champions.
Sí, clar. És a dir, aquesta és una de les principals dels principals càstigs que li pot caure en cas que la UEFA determini això. Clar.
És curiós que ho tregui l'ABC.
Bueno, és el que anava a dir. Som en una informació de l'ABC.
De l'ABC, sí.
Que parla d'aquestes conclusions d'aquests dos inspectors.
Que fa més
aquí
de
100, som.
Que fa més de 100 anys que està contra Catalunya, contra el Barça, etcètera, etcètera.
Sí, sí.
Bueno, això és la informació...
Expliquem-ho tot, també.
Això és la informació que té... Que
vostè
treu.
Posa context, no?
Home, és que, esclar, és que els periodistes també sou de la pell de Barrabàs.
Bueno, nosaltres aquí...
L'ABC Fa més de 100 anys que està contra Catalunya.
Per això ara li preguntem al Toni Muñoz, que hi ha de cert en aquesta
història. Aleshores, nosaltres ens hem posat en contacte amb el Barça, que li hem preguntat, escolta, és veritat això? Què podeu dir de tot plegat? I segons ens comenten els nostres companys del Departament d'Esports de RAC1, el Barça diu que aquesta informació no és veritat, que és falsa. Per què? Doncs perquè és veritat que hi ha dos inspectors de la UEFA que estan investigant el cas Negreira per part de l'organisme internacional, però que aquesta investigació, com diu l'ABC, no ha conclòs, que no s'ha acabat. Per què? Doncs perquè expliquen que fa pocs dies o poques setmanes el Barça va rebre un qüestionari per part d'aquests dos inspectors perquè responguessin fins a 71 preguntes relacionades amb el cas Negreira. Dubtes que tenien aquests inspectors, que els havien anat sorgint i que necessitaven una resposta del club. El club encara no ha remès, no ha reenviat de tornada aquesta resposta, aquest qüestionari. Encara no l'ha acabat d'omplir i no li ha enviat aquests dos inspectors de la UEFA. Per tant, el que diu el Barça és que és impossible
que hi hagi conclusions si ells no han respost.
Clar, a males que sigui, com el judici al procés, que abans de declarar ja estava feta la sentència.
Hombre!
Sí, el context és aquest.
Ara veurem si realment la UEFA doncs, es manifesta sobre aquesta qüestió o té bastanta lògica el que diu el Barça. Si nosaltres no hem acabat de respondre a aquesta diligència, aquest qüestionari que ens han passat, sí, doncs és impossible que els dos inspectors de la UEFA hagin arribat a cap tipus de conclusió. No?
I si fos el cas que haguessin arribat a algun tipus de conclusió,
digue-li.
A mi no m'estranyaria gens...
Digue-li.
Que tot això vingués de Madrid, eh?
Hombre!
No de la UEFA, de Madrid, passant per allà un assaig de...
Clar, però aquí la UEFA...
No.
Aquí Madrid no hi pinta res, en principi, no?
Que no pinta res, Madrid? Ai, Santa Innocència.
No hi pinta res, no?
No pinta res.
Home, perquè en principi els dos inspectors
FP.
De la UEFA...
FP...
Que a l'FP les sanciones le vuelan.
FP...
Ara estan, ara no estan...
FP...
FP no és formació professional. No.
FP...
Què és la FP?
FP... Que sobrevuela...
De grado medio, de grado superior. Les toca totes.
FP...
Bueno, això és la teoria del senyor Marcelí.
Sí.
Crec que ha quedat clar que és una informació de l'ABC, que parla de dos investigadors que han tret unes conclusions, que el Barça diu que és impossible que les hagin tret perquè no s'ha acabat el procés. Crec que ha quedat ben explicat, perquè avui això ha circulat com a l'espuma per Twitter. D'altra banda, sobre el procés judicial a l'estat espanyol, l'àrbitre Xavier Estrada Fernández ha demanat que declari el secretari general de la Federació Espanyola de Futbol perquè va dir que Negreira havia facturat serveis a la federació. El cas d'Estrada, exactament, quin paper juga?
Sí, Xavier Estrada Fernández, recordem, és un àrbitre encara en actiu de primera divisió, que està designat només fa, diguéssim, estar al bar, al videoarbitratge.
Però ho has aclarit.
No, vull dir,
si és un àrbitre que es passa tot el dia al bar i arbitra el cap de setmana.
No, però vull dir que està designat només per això. Ja no el veiem als terrenys de joc, sinó sempre està a l'habitació del videoarbitratge.
Sí, sí.
I Xavier Estrada Fernández el que va fer va interposar una denúncia a nivell personal perquè s'investigués judicialment el cas Negreira. Això va ser un pas que va molestar moltíssim a la Federació Espanyola de Futbol i també al Comitè d'Àrbitres perquè ells pensaven presentar una denúncia conjunta o personar-se ells en aquest procediment. Però què va fer Xavier Estrada Fernández o què va provocar la seva denúncia que va fer enfadar tant els àrbitres? Doncs que en aquell moment la Fiscalia estava investigant de motu propi el cas Negreira i un cop hagués conclòs la seva investigació hagués presentat una denúncia i aquest cas s'hagués judicialitzat. Amb l'entrada de Xavier Estrada Fernández el que va fer va ser paralitzar la investigació de la Fiscalia perquè en el moment en què hi ha una denúncia d'un particular això queda sota l'empara, diguéssim, d'un jutge i ja no és la Fiscalia qui pot anar investigant amb els terminis que sigui, sinó que un jutge passa a ser el tutor, diguéssim, d'aquesta investigació. Per tant, la Fiscalia va haver d'aturar en aquell moment aquesta investigació del cas Negreira, que segons ens explicaven els hi falta una part important, que és on han anat a parar els diners de Negreira o els diners que cobrava Negreira del Barça, on estan aquests diners, doncs sembla ser que la Fiscalia volia arribar fins al final i aquesta denúncia que va presentar Estrada Fernández va paralitzar aquesta investigació i a hores d'ara, doncs, en fi, és un jutge qui porta, diguéssim, la, qui dirigeix la investigació i acaba, doncs, bueno, i està intentant trobar aquests diners. Però, diguéssim, va paralitzar aquell... aquell procediment, no? I això va molestar moltíssim a molta gent, és a dir, des de la Fiscalia fins als àrbitres, no?
Que busquin el monedero del senyor Negreira de tenir els cèntims al monedero.
No, perquè...
Una petxina d'aquella de les monedes.
Bueno, van dir que el patrimoni que té Negreira és com si s'ho hagués polit tot, eh?
A mi no m'ho explica.
Es va dir que el patrimoni era res, és a dir, no busqui cotxes, ni busqui xalets, ni busqui cases.
Dels 7,3 milions d'euros que va facturar el Barça, no se sap. El senyor Negreira no els té, eh? I viure a lloguer.
Perdoni, però el senyor Negreira els va rebre? Hi ha un paper conforme, sí, es va rebre, sí. Pregunti-li al senyor Negreira, a mi que m'expliqui.
El senyor Negreira ara...
Serà complicat.
Clar, ara...
No, ja sé que està no malalt, està bé, ja sé, sí, que pobre no està bé. Pobre.
L'altre dia vaig a comprar una altra cosa que no era una cartera, però vaig passar per la secció de carteres.
Una mariconera.
No, una cartera normal.
Sí, sí.
I cares, us aviso...
Són caríssimes.
Que s'ha perdut el moneder.
Sí, clar.
No.
Sí, sí. Al lloc de la moneda, no hi és.
Doncs ara en venen unes de pell amb cremallereta, que fan un goig que
m'hi ho vaig preguntar, un lloc que en tenen moltes, i em van dir, a mi insultant també, on vas tu ara amb les monedes? Sí. Dic, és que jo tinc algunes monedes de tant en quant.
Però tu vols dir que Negreira tenia monedes?
Sí. Home, poc comú.
Un bitcoin, potser.
Però per aquí, Matru.
Bé, canviant d'història. Alujas, anima una mica la cosa. Posa Coldplay, va. Posa una mica
surti el balcó com si fos una... Que tu, eh?
Bé, hem parlat molt de Coldplay, sobretot n'hem parlat dels que hi han anat, una mica de turra a través d'Instagram,
sí, això, però bueno, està bé.
Pobra gent. Molt millor que els del Bruce, que també... Són menys pesats que els del Bruce, els de Coldplay, els del Bruce són més insistents, però no hem parlat de la gent que s'ha quedat a fora. Perquè aquest tema, al principi semblava que eren dos o tres, i ara ja estem parlant de venda fraudulenta d'entrades per aquests concerts de Coldplay a Barcelona, amb una cinquantena de denúncies.
I pujant. Es creu que al darrere podria haver-hi fins i tot 300 víctimes d'aquesta estafa.
Sí,
no? I és una estafa que, la veritat, és que és molt poc elaborada. Vull dir, tots sabeu ara que es compra l'entrada, t'arriba un mail... Doncs el que feien aquesta gent simplement l'oferien a Twitter.
A veure, explica-m'ho bé. És a dir, això com anava?
Ja, tu compres una entrada per Coldplay, no?
Sí.
Fas tota la cua virtual aquella, tal...
Aquells nervis,
arribes al final, pots comprar una entrada.
Val.
La compres pel preu que sigui, igual, 100 euros.
Barat, eh? 100 euros...
Bueno, doncs no sé quan valia. És que jo, al final, jo vaig arribar al final, però no vaig poder comprar-la.
100 i pico.
Sí, val? Sí. 190, no sé.
Sí, 190. Vas bé,
val?
Sí.
Por ahí. Tu reps el mail de confirmació de la plataforma que t'ha venut aquesta entrada.
En aquest cas, Ticketmaster, crec que.
Ticketmaster. I tens el paper comprovant.
Guardo.
I ja està, amb el codi de barres, i amb això, doncs, simplement ho hauràs d'ensenyar a la porta de l'Estadi Olímpic.
I en principi, amb el paper ja entres, però la gent porta el mòbil i el paper, perquè es mosca. Doble check.
Exacte. Què feien aquesta gent? Doncs simplement oferien entrades a través de Twitter... I reenviava, diuen, sí, és seriós, t'ensenyo el meu DNI, sóc aquest...
Sí, però entrades perquè els hi sobraven o... Per...
No, l'entrada que tenien ells, que se la revenien.
Val, però
i la revenien...
perquè representa que no hi podien anar, vull dir, quina era la història.
Sí. Bueno, guanyar diners.
Val, ja, val.
O tenir una comunió, és igual.
És igual, però al final és... Venien aquella mateixa entrada moltes vegades. Mm. Què fas?
O sigui, t'enviaven la teva entrada, el codi QR...
Te'l reenviaven. Què passava? Que hi havia molta gent amb la mateixa entrada.
Per tant, va poder entrar
el primer entrava, però el segon ja no.
Fixa't.
I el tema és que no s'amagaven gaire.
Quina gràcia li fa a vostè això, ara?
A veure, si ets burró... Jo crec que tot mereixes.
Però és que no tens manera de comprovar-ho. És que clar, si
això,
tu passen
per això,
el...
Per això que no la compris.
Això és l'eslògan del Bacer.
No, home, hi ha molta gent que ho fa.
Hi ha un moment que tu mereixes.
Això és l'eslògan del Bacer. El primer que arriba, el primer que seu.
Fa igual, de veritat. Però...
Sí, sí.
O sigui, tu rebies l'entrada, aparentment normal, és a dir, el que t'enviava Ticketmaster, però no sabies que era repetida fins a l'infinit.
Clar. Clar.
I el feies un visum o com anava això?
Sí, crec que o via visum o via transferència. I...
Perquè segons com pagues et poden tornar els diners si demostres que és una estafa.
De fet, hi ha molta gent que va reclamar directament amb aquesta gent, que van seguir parlant amb els estafadors.
Ah, continuaven donant conversa.
Sí, i en alguns casos aquests van dir que, ostres, és que a mi també me l'havien reenviat, jo et torno els diners i Santes Pasques. Però és veritat que hi ha molta gent a qui no els hi han tornat els diners. I en fi, ja veurem. Clar, l'estafa... Estem parlant que podria superar els 13.000 euros de diners que s'haurien embutxacat.
Les entradetes són cares, perquè ja us ho he dit abans.
Tu saps quantes vegades han revenut les entrades?
Clar. Sí. Bueno, clar, la mateixa, una darrere l'altra, aquesta és la història.
Jo m'imagino el tio aquest, rient a casa seva.
Es diuen Pepe i Gabri.
Com?
Pepe i Gabri són dos andalusos que viuen a Madrid.
Ole tu.
I des d'allà doncs estaven cometent aquesta estafa. El Pepe sembla que ja té antecedents i que ja ho havia fet altres vegades, això de reenviar entrades a vària gent i revendre. Però ara potser tenen un problema. Per què? És a dir, abans, un cas com aquest, si haguessis agafat una denúncia, és a dir, ho haguessin considerat un delicte de menys greu, no? Perquè l'import pel qual t'han estafat no supera, si tu només comptes una entrada, els 400 euros. No? Per tant, és com un furt, no? D'aquests de t'emportes alguna cosa de menjar o robes una cartera en la qual hi ha 20 euros. Doncs això seria el que eren les antigues faltes. Però clar, ara, el que han fet els Mossos d'Esquadra i estan fent és recopilar totes les denúncies i crear una única causa, una macrodenúncia, on poden arribar a haver-hi més de 100 afectats, o més de 300, i aleshores, clar, aquest import ja no és inferior a 400 euros, perquè no comptes una entrada, sinó que comptes l'import total. I clar, si estem parlant de més de 13.000 euros, doncs una estafa de més de 13.000 euros és prou important com perquè aquesta gent tingui un problema.
Que Coldplay els convidi a un concert, com a mínim. Això sí que seria un gest.
Els estafats.
Et sembles, clar.
Home.
Sí.
Ja no dic un concert privat, però Chris Martin, que fa aquestes coses, que és molt, molt campechano, diuen, doncs també...
Clar, aquí el problema quin és? És que, clar, aquesta gent s'han refiat d'una gent que no coneixien, que han pagat uns diners a través de les xarxes, algú que, en fi, que no era fiable, i el que diuen els Mossos intenten tota l'estona destacar, és a dir, escolta, tu no et refiïs ni paguis a ningú a qui no coneixes.
Sí, però et diré una cosa, o sigui, jo tinc algunes aplicacions, perquè clar, hi ha gent que quan compra entrades, com encara passa això que has de comprar per una altra vida, compres
un any abans,
jo el Tom John feia 3 anys, vull dir que em podia haver casat, divorciat i tenir un fill de 2 vegades, jo no saps ben bé com, de què serà la teva vida, llavors hi ha gent que no que les compra i llavors no hi pot anar. Doncs hi ha diverses aplicacions que et permeten, hi ha persones que diuen, escolta, no hi puc anar, hi ha aplicacions que et permeten, doncs, en teoria, a través d'una manera legal, de tu a tu, doncs, vendre't aquesta entrada, no? Doncs en el cas de Coldplay, que ho vaig mirar, per dues entrades normals de pista, que això pots veure, hi havien 8.400 peticions. És a dir, per una persona que les va posar a la venda, n'hi havien 8.000 que estaven esperant aquestes entrades.
Això ho dic perquè... I caríssimes, perquè clar, jo també ho vaig mirar, això.
Que, vull dir, és evident que hi havia un interès. Llavors, si tu per Twitter veus a Juan i Pedro, o Gabi...
Sí, Pepe i Gabri.
Pepe, és que clar...
Amb els pallassos de la tele.
Pepe i Gabri,
Mangui,
que venen això, penses...
I te'ls oferien a un preu molt competitiu, és a dir, entre 110 i 140 euros. Vull dir que també aquests nois el que pensaven és a dir, mira... si finalment no entren, diran, bueno, per 100 euros no reclamo. Però clar, què ha passat? Doncs que des de les pròpies xarxes, que ells mateixos feien servir per estafar, també han servit per unir-se totes les víctimes, per trobar-se i per acabar posant aquesta denúncia que s'investigarà conjuntament.
Continuem amb música perquè la Fiscalia demana 6 anys de presó pel raper Morat.
Que ho dice Pomo.
Sí? Mira.
Que me dice...
Coneixes Morat?
Fuatete, anda que no me gusta, bro. El puto máximo.
Quins temes té Morat per il·lustrar-nos?
Pura nobleza.
Ja, però quins temes?
Pues tú, lo que está sonando, tete.
Es decir, pura nobleza.
Pura nobleza, este se llama.
No, no m'agrada.
No te gusta?
Bueno, la Fiscalia demana 6 anys de presó per Morat per atacar i intimidar amb una taser... a diversos agents dels Mossos d'Esquadra. Va passar el juliol del 2021 en ple confinament per la pandèmia i es veu que no és la primera causa judicial que ha d'afrontar el raper. En diversos llocs, ho hauríem d'aclarir, he vist atacar, disparar... No entenc, o sigui, què va passar amb el tàser? Els va anar a buscar?
No, els va apuntar. Però no va disparar. Sí, sí, però clar, aquí el que va passar és, això era el 17 de juliol del 2021,
sí.
Hi havia confinament a la nit, era de matinada, quan els Mossos d'Esquadra estaven patrullant pels blocs de la Florida, que és un barri de l'Hospitalet de Llobregat, on viu Morat i els seus amics, i sembla ser que de matinada aquests patrullers doncs, van veure com hi havia un grup que des d'uns blocs els hi llançaven ampolles de vidre al crit de perros hijos d'allò. Potser ho deien en català, no sé, gossos fills d'allò.
És que no fa gràcia, eh? No entenc
la
del... Que ets tonto.
Bueno, però...
Que ets curtet,
A mi m'han dit perro.
Bueno,
ets curtet.
Els hi llançaven coses.
Aleshores, sembla ser que un veí va avisar els Mossos d'Esquadra des d'on estaven fent aquests llançaments, van anar cap a un portal, van trobar que l'autor d'aquests llançaments era el Morat, el van intentar detenir, però ell es va braonar sobre els Mossos d'Esquadra.
Una història més rara, m'estàs explicant.
Sí, sí. Va treure una pistola a Taser, que a mi això és el que em sorprèn més
però,
de tot això.
Però Morat, vull dir, qui fa llançant coses als Mossos?
Bueno, el Morat sempre ha sigut, diguéssim, una persona que...
Això sí mismo, sí.
Però... que sempre, diguéssim, ha exhibit una certa animadversió cap als Mossos d'Esquadra, que acusa de perseguir-lo amb ell i a tots els seus amics per un viatge ètnic. És a dir, com que som d'origen marroquí, per això ens persegueixen, no? I això ha motivat, doncs, moltes crítiques i també part de les seves lletres van d'això, no? Precisament d'aquesta animadversió contra els Mossos d'Esquadra. I durant el confinament, doncs, va passar això, doncs, que estaven llançant, o això diuen els Mossos d'Esquadra, i diu la denúncia de la Fiscalia, estaven llançant aquestes ampolles, després va haver-hi aquesta persecució, Morat es va resistir i es va braonar sobre els Mossos d'Esquadra, els va apuntar amb una pistola a Taser, que a mi això és el que ja et dic, és el que més em sorprèn, perquè no sé què fa Morat amb una pistola a Taser.
I menys apuntar un mosso.
Jo tengo 8 o 10, no pasa nada, y la tengo trucada para que pique más.
I també va treure una barra, una porra extensible, que també és una arma doncs, que acostumen a portar els policies. No...
És com si els hagués robat els propis mossos.
No sé d'on ho ha tret.
Taser i una porra extensible.
Es pot comprar algun lloc?
Segurament.
Sí, es pot comprar, però la gent... civil, diguéssim, no...
Anaves a dir la gent normal, però...
La gent normal, però vull dir que no, que la gent que no és policia o que no és militar, doncs en principi no tindria...
Jo ho trobo fort.
Sí que és fort, sí que és fort.
Que la policia persegueixi, però malament que canta, la veritat, ho trobo... I més, clar, no és per la lletra, perquè... No és com el Baltònic que es va ficar amb el rei i tal, ell no es fica amb res.
És que no és per les lletres,
eh? Per el dolent, dius, a mi no m'ha agradat, eh? Però fins al punt de portar-lo a la presó i trobat ja... És que és com si ara jo em posés a la presó per cada acudit dolent que faig. Bueno, no sortiria mai.
És en cadena Santa Perpètua.
Sí. Bueno, és per una altra història. Escolti, millor. Per acabar, parlem del jurat que ha declarat culpable per unanimitat l'anomenat justicier de la presó, Luis García de Santiago, que va matar un intern condemnat per prostitució de menors. L'home s'enfronta a 24 anys de presó, l'acusat va reconèixer haver matat un altre intern, literalment, perquè era un violador de nens. I va fer servir, atenció, aquesta frase.
Mi libro de cabecera es el arte de la guerra. Enemigo sorprendido, enemigo medio vencido. No hay más que hablar, o sea, no, sino que los libros estos no los vendan, punto. Me he versado en lectura, o sea, no soy una persona necia. Tengo mi léxico y tengo mi cultura.
Bueno, m'he quedat de pedra amb aquest document, eh? De pedra. L'acusat durant el judici també va explicar que no pretenia allargar l'agonia de la seva víctima.
Intenté que la muerte fuera lo más rápido posible, porque no... Por eso fui directamente a la carótida. Pero es lo mismo que el asesinato anterior. Yo le di 3 disparos y lo rematé 4 en la cabeza. Yo no voy a dejar que una persona sufra. Ahora, que se ve como enseñamiento, que se vea como sea. No me importa.
Jo no sé què dir, de veritat. O sigui, és que no sé què dir.
I ara?
Sí, no, és que ens vam quedar tots de pedra quan vam sentir aquest testimoni. Jo ja coneixia la història de Luis García de Santiago, però realment quan el sents parlar i posa veu el que un ja sap, doncs encara impacta més. Aviam, aquest senyor és un senyor de 39 anys que porta des de l'any 2003 a la presó. Va entrar el 2003 després d'haver comès diversos robatoris amb violència, diversos assalts a establiments, i va entrar molt jove a la presó. Quan hi va sortir, l'any 2012, aquest, aquest senyor va passar només 3 mesos en llibertat i va assassinar a trets el seu tiet.
I ara? Oh, que Déu.
Li va clavar, com dèiem, 9 trets, 4 i 5 després per rematar-lo. Va tornar a ingressar a la presó, el van condemnar a 18 anys de presó, i al març del 2020, també en ple confinament,
sí,
li va clavar 23 ganivetades a un, pres al que no coneixia.
Això dins de la presó?
Dins de la presó. El va enxampar desprevingut per l'esquena i li va clavar 23 ganivetades enmig de, del pati, allà, davant de tothom, davant dels funcionaris de presó.
I d'on va treure el ganivet?
Bé, doncs aquesta és una de les grans incògnites del, del judici, i de fet, això ha obligat a la Generalitat a indemnitzar la família de la víctima com a responsable per no haver garantit la seguretat del centre i haver permès o no haver impedit que un ganivet entrés al centre penitenciari.
Bueno, i aquesta és una, i l'altra és que li clavi 23 ganivetades i ningú pugui evitar-ho abans.
I aquest senyor, el que ha fet i el que intentava fer és reivindicar que s'ha pres la justícia per la seva pròpia mà, és a dir, pel seu compte. I justificava aquest crim perquè la víctima era un home que havia estat condemnat per corrupció de menors. Era un senyor, doncs, que va agafar una menor d'edat de Romania i la va anar prostituint per diversos llocs d'Espanya, fins que finalment al Raval, doncs, els van detenir juntament a ell i a la seva, parella. Doncs ell diu que aquest va ser el motiu del crim, que va veure que era ell no pot suportar els violadors de, ni els violadors de menors, i que ell, doncs, es pren la justícia per la
però
seva.
Però no l'havien detingut, per la seva mà. No l'havien detingut.
A qui l'havien detingut?
Amb aquest, amb el violador. Violador, no dius que l'havien detingut?
Sí, home, però estava a la presó, per això estava a la presó.
Ah, vale,
va ser crim a dins de la presó. Oh, sí,
els dos a dins.
Sí, sí,
que no hi sent.
I, de fet, quan el van condemnar, una de les teories que sonen al voltant d'aquest cas és que la primera mort del seu tiet també estaria relacionada amb una venjança, perquè diuen, doncs, que el tiet hauria abusat sexualment de la seva filla, i això aquest senyor no ho podia suportar, i per això, doncs, es va venjar.
Increïble.
Aquesta, diguéssim, increïble, és l'explicació que va donar. Però què va passar en el judici? Doncs que aquesta teoria, doncs, que, en fi, no tenia cap mena de recorregut, perquè al final, doncs, era reconèixer que havies acabat amb la vida d'una persona, amb acarnissament, amb traïdoria i amb tots els agreujants, doncs a sobre, quan li va tocar explicar per què havia fet tot allò, no va dir només pel meu odi als delinqüents sexuals, sinó perquè algú m'ho havia encarregat, va dir. I clar, aquí la pregunta va ser, què vol dir que algú li havia encarregat? Diu, no puc dir res, moriré en la tumba, tal, amb aquest secret i tot això, però que a mi, sabent l'odi que professo cap als delinqüents sexuals, va haver-hi una persona que em va dir, aquell és un delinqüent sexual, estaria bé que te'l carreguessis.
Fixa't.
I ell, doncs, ho va fer. Diu, perquè, segons va dir, no tenia res a perdre. Perquè, clar, com que ja, entre els anys que porta, els que li queden, ja, diu que sortirà el 2050, doncs, que no tenia res a perdre, i per això
com
va acabar la vida.
Com un encàrrec d'un altre, que ell, sí, com un executor.
Com un executor.
Com un sicari.
Clar, però a canvi de què? I en principi és a canvi de res. Perquè després d'aquest crim, Luis García de Santiago porta 3 anys en un mòdul d'aïllament, que només surt 2 hores al dia de la seva cel·la, fa una volta pel pati i després torna una altra vegada. Porta 3 anys així, després d'haver comès aquest crim. Per tant, si algú li hagués encarregat, vull dir, no sé en què sortia beneficiat. Però tot i això, la fiscalia, després d'escoltar...
Normalment, a les pel·lícules és la família, saps?
La família d'aquí.
D'ell. Jo te arreglo todo, jo te arreglo,
sí, però,
fuera...
Sí, però clar, però aquest senyor no li han arreglat absolutament res. Vull dir, bueno, simplement s'ha complicat encara més la vida, perquè...
Amb ell sí, ell ja no li ve de...
Sí.
Vostè diu allò, aquell que fa les pel·lícules, tu fas això, jo ja cuidaré
de la teva família.
Però, clar, després de sentir aquest testimoni, perquè, clar, això va passar l'any 2020, doncs ell va declarar davant de la justícia, ell ja havia donat aquesta explicació, ho diu als delinqüents sexuals, i per això em prenc la justícia per la meva mà... Doncs, clar, davant d'aquesta nova revelació, dient que havia estat un encàrrec, la fiscalia va dir, doncs, que, bueno, que es tirarien d'aquest fil a veure si dona els seus fruits, perquè, clar, els interessa saber si potser aquest crim va ser induït, si algú va provocar o va demanar que s'acabés amb la vida d'aquest home, i per què.
Toni, ara imagina't que ets d'un altre país. De quin altre país t'agradaria ser? Això és un dia, ja ho vaig dir, que hauríem de fer aquest debat, eh? De quin país us agradaria ser?
O de Catalunya o d'Andorra.
Bueno, però, no sé, d'un altre,
altre país.
Pensi, senyor Buigas, d'on li agradaria ser.
Va,
vagi pensant, d'un altre país. Sí. No és la part important, de la pregunta. Vull dir que no,
val, no cal que m'ho pensi gaire.
No
sé, tu.
Francesc no,
Anava a dir francès.
No, que som molt antipàtics.
El que sigui.
Sí? Bueno, va, doncs Anglaterra, va.
Anglès, ets anglès.
Va, sóc anglès.
Vens a Barcelona.
Sí.
Veus? Quin tipus de souvenir creus que representaria més la teva visita a Barcelona? Tu vens aquí, vens d'Anglaterra, i jo vull un record de la ciutat.
Què m'emportaria si jo fos anglès a Barcelona?
Sí.
Quin souvenir?
Doncs un imant d'aquests a la nevera de la Sagrada Família.
O una paella, una sangria.
O una paella, sí. O un barret mexicà d'aquell.
Bueno, no, clar, aquest és el tema. Però tu has començat per l'imant, un imant de la Sagrada Família.
Sí, sí.
Doncs aquesta és la pregunta que li farem a l'Estadella, perquè avui volem saber, els turistes que venen a Barcelona, què s'emporten de record, què creuen significatiu de Barcelona. Ara en parlem amb l'Estadella. Gràcies, Toni.
Fins ara.
Versió RAC1.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la plantada de l'arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si vols viure-les, no et perdis les festes tradicionals de l'arròs. El 4 de juny a Amposta per gaudir-ne en família d'una manera festiva.
Més informació a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
El que esperes que t'expliqui del meu viatge he estat en una illa. El que t'explico realment.
M'he vist els peus a través de l'aigua i peixos de colors i la brisa i cignits i balears o canàries i envets online i un hotel de 4 estrelles i des de 326 euros. Si vols explicar-ho tu, Nautalia Viatges, que les voltes donen molta vida fins i tot quan has tornat.
Aquest divendres a l'Eurojackpot de l'11 per només 2 euros hi ha un pot de 65 milions.
I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el mega sorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills i els fills dels teus fills i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 65 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El Corte Inglés et proposa un bon pla per aquest cap de setmana. Demà divendres i dissabte i des d'avui a les 10 de la nit a la web i app estalvia't el 21% d'IVA en electrònica i electrodomèstics.
Televisors, aspiradors, frigorífics, mòbils i molt més.
Amb lliuraments fins i tot en dues hores.
Recorda, des d'avui a les 10 de la nit a la web i app estalvia't el 21% d'IVA amb els tecnopreus del Corte Inglés.
Jo m'hi apunto.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC 1. Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC1 se'n va amb el Barça a Eindhoven. Viatgem amb tot a una cita històrica. La final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, tu diràs amb Aleix Pariser des d'Eindhoven. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions. Barça-Wolfsburg amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC1 viatgen a per la Champions. Amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC1. Tots som 1.
RAC1.
Aquest diumenge la Lliga s'acaba a RAC1. El desenllaç per Europa i per evitar el descens minut a minut. A 6:45, Osasuna-Girona. Amb Miquel Agut, Xavi Puig, Jaume Molló, Albert Ferran i els comentaris de Marc Burgués i Fel Faixedes. El Girona busca una històrica classificació europea.
I a les 9, el drama del descens amb Barça i Espanyol com a jutges. Celta-Barça, amb Fotli Pou i tot l'equip del Barça juga RAC 1 i Espanyol-Almeria, amb Edu de Batlle, Joan Camilla, els comentaris de Dani Solsona. Aquest diumenge, l'última jornada de Lliga, juga a RAC 1. El Barça, l'Espanyol i el Girona juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Si sentiu alguna cosa estranya, s'estan fent unes reparacions a...
Una altra pota.
Estic ahí dirigint el tema, que fàcil, era molt fàcil, poc. Quedan tres tornillos. Venga. Tres tornillos para falcar la pota.
I després de tota la brutícia que deixarà tot això, s'ha de fer una bona neteja.
Dale. Exacte. I per fer la neteja, no hi ha res millor...
Ja està, ara falta el altre. Vale, no, falten dos tornillos.
Que de Tersolín.
De Tersolín,
el de tota la vida.
Dale.
És que això és la ràdio en directe, és la ràdio viva. Si hi ha una reparació. A casa també passa, això.
Dale, ahí, el número dos, el de percutor.
Com vostè, de Tersolín.
Ja està. Ja està, arreglado.
Arreglat, ole.
De detergents sostenibles, responsables amb el medi ambient i amb envasos fets de plàstic reciclat que acaben de renovar la seva imatge. Per exemple, de Tersolín Ultra.
Un aplaudiment per les dues manobres.
Gràcies.
Han arreglat la taula. I són seus, no?
Sí, home, sota la meva ordre. Hombre.
O de Tersolín Mixto per rentar junta roba blanca i de color, o el de Tersolín Sport, que neutralitza les olors. Els detergents de Tersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta. Els trobareu al vostre supermercat.
L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat una guerra contra el descontrol a les botigues de souvenirs. Mm-hmm. Malgrat la prohibició de noves llicències per a aquest tipus d'establiments, al barri de Ciutat Vella, molts comerços venen souvenirs de manera irregular.
Un desastre.
Desastre. Per això l'Ajuntament ha decidit dictar prop d'una vintena d'ordres de cessament temporal de l'activitat. Com es ven Barcelona a les botigues de souvenirs? Els turistes encara compren aquells barrets que s'ha explicat tota la vida, castanyoles, ballarines, toros de peluix...
Sangria de imant de nevera i paellita.
En quin punt està el souvenir de Barcelona? És a dir, la pregunta és com ven Barcelona, com es ven Barcelona a través dels seus souvenirs.
Sí.
Buscant souvenirs i tenim l'Estadella. Estadella, bona tarda.
Bona tarda, nois, que
bona nit!
Des de la Rambla de Barcelona, des de les Rambles, aquí estic al vell mig davant del Mercat de la Boqueria.
Escolta, estem molt interessats en aquest tema, perquè poca broma, perquè aquí podem fer tota la cunyeta que vulguem, però el que compren els turistes... Exacte, és els records que s'enduen...
S'emporten això al seu país.
Al seu país, exacte. Digues, què veus?
Aquí hi ha una dona ara mateix que està comprant un imant d'un cactus que posa a Barcelona. Mira, hola, què tal? Estàs comprant un recuerdo?
Hola.
Sí. Comprando un recuerdo, ¿de dónde eres?
Un recuerdo, de Marruecos.
De Marruecos, y estás comprando como recuerdo un cactus de Barcelona, de típico Barcelona, de aquí.
Sí.
¿Por qué?
¿Y por qué has decidido comprar un cactus de recuerdo?
Porque mi pequeña le gustan los cactus.
Vale, pero no recuerdo de Barcelona, por
sí,
mucho que...
Claro, un cactus, pero con el nombre de Barcelona.
Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de Barcelona?
Pues todo. Todo, la comida, toda la infraestructura, todo.
Sí, la infraestructura.
¿Has visto muchos más cactus o qué?
No, solamente los vi aquí.
En la tienda.
En la tienda, sí.
Pero pregúntale si va comprando cactus por el mundo.
¿Vas comprando cactus por el mundo o solo en Barcelona?
No voy comprando cactus por el mundo, no. Solamente aquí.
Vale. Pues, ¿cuánto cuesta el cactus?
Pues 4 euros.
Ah, bueno, está bien.
Sí, es real, tú.
¿Porque es imán, por lo que intuyo?
Sí, tiene imán.
Es imán, vale, he d'entendre que és un imán que porta com una tassa sobre un cactus.
Ja us he dit que això seria raríssim, i a la primera de canto...
Gràcies,
O sigui, quan aquesta senyora...
Radio,
RAC1.
Sí. Pues sí, suerte.
Suerte. Suerte amb ella quan li vinguin els familiars i li preguntin què tal per Barcelona i els ensenyin un cactus. Ai, cactus. Però la gent s'endú unes coses estranyíssimes,
Sí, sí, mira, et vaig a preguntar, mira, aquí hi ha una... English, catalan, Spanish...
English.
Okay, you're tourist?
Yes.
Where are you from?
Australia.
Ah, so good. Okay. Do you bought any imán to the nevera?
Magnetic? No.
To
souvenir. Quin souvenir?
Barcelona? No. Souvenir?
Which souvenir?
Which souvenir you buy?
I haven't bought any yet. Just about to go out and have a look.
We're just shopping.
Ah, you're shopping now.
Estan comprant ara.
Thank you, See you soon. Nice
to meet
you.
Comprant, però no estan... Vale. No han decidit encara.
Del lloc on ets, Estadella, què hi ha? És a dir, què es pot comprar de Chiringuito?
Puc destacar que hi ha imants aquí de Barcelona, que venen també... típic aquí a Barcelona, Barcelona, tal i qual. Hi ha una... També hi ha una cosa bastant divertida, que és que hi ha també llavors de plantes, ¿vale?
Que dice de marihuana?
Sí, 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 hi ha una que m'ha cridat bastant l'atenció, que és un cogombre, un penis pepper.
Ai, que maravilla!
És un...
Però això és un record de Barcelona, si això ho venen en una botiga de souvenirs.
Mira, un 4 euros, 3, 10 euros. Jo trobo que està bastant bé de preu. Llavors, és un pebrot en forma de penis.
Que maravilla.
Penis pepper.
T'emportes les llavors, les plantes al teu país, i surt un pebrot en forma de penis.
Que maravilla.
Sí, és un record de Barcelona. Sí, sí.
Claro, sí, però que no has hecho nunca esto, Marquito.
Perdona,
no.
El pebrot de penis, quan va? 4? Em pots posar un? Sí? Mira, vaig a... Compro un.
Ah, sí, home, compra.
Sí, ho agafo tal qual, eh? Sí, vale.
Lo voy a cuidar.
Pots robar tranquil·lament, el nano està malvado.
Però això és un souvenir o que estàs en una botiga de llavors? On ets?
No, aquí, a les parades que hi ha a la Rambla, vull dir, mira, aquí hi ha una altra família que està mirant imants. Què tal? How are you?
Doing fine, thank you.
Are you looking for any magnetic to souvenir from Barcelona?
Yes, exactly.
Which one do you want?
We are searching for. She needs to decide.
What?
Tan decidint.
Ella ho decidirà. Sí. Ho està
what
mirant.
What is your favorite?
I don't know.
Pregunta-li si li agrada el cactus, que no sigui un èxit.
Do you like the plant, the cactus?
It's okay. Yes.
It's okay, thank you. No volen xerrar més. Suposo que són famosos. No sé.